A Ràdio Castellà, el debat.
Salutacions, molt bon vespre. Passen 21 minuts de les 8 del vespre i com cada dimecres és l'hora del debat d'actualitat a la sintonia de Ràdio Castellà i avui ho farem en un format més habitual, que és convidar un regidor del consistori, en aquest cas el Lluís López, del grup del PDeCAT. Què tal, Lluís? Com sempre, benvingut.
Bon vespre, gràcies per convidar-nos.
Estàs com a casa, gairebé.
Gairebé.
I en aquest cas tornem a tenir els micròfons del debat al Jordi Ullà, que l'hem convidat després d'una temporada en Guaret. Què tal, Jordi?
Bé,
ja ens has dit que estàs una mica desconnectat.
Sí, porto temps fora del poble, bueno, he vist, però vull dir, no estic amb l'atenció posada.
No estàs en el...
Però farem el que podrem.
El que podrem. En aquell dia a dia, sobretot quan estaves fins no fa gaire. Us sembla molt llunyà la teva etapa com a regidor de Cidim?
Sí, sembla llunyana, sí. Bueno...
Pràcticament ha canviat tot el grup municipal, eh?
Sí, al final... No, a veure, aviam quins temes ens trauràs i ja hi improvisarem.
Doncs, bueno, hem mig tret un abans d'entrar per la porta i gairebé ja sortim pels aires amb l'Antoni Mora, què tal?
Molt bé, però estem la mar de bé, eh? Tothom tranquil.
Sí,
eh?
Sí. No, estàvem parlant que moltes vegades coses que semblen molt llunyanes o remotes doncs sempre acaben tenint repercussions en el món local, encara que veiem lluny, evident, si has d'anar a Barcelona doncs saps que hi ha uns sidrals importants amb el tema de les protestes del món del taxi. Estic veient ara, he vist unes imatges aquí en alguns digitals a Madrid, que allò s'assembla més al tema aquell de les armilles grogues, sí, franceses. Sembla ser que es vol una mica imitar, si més no, no? La contundència en el format de les protestes. I bé, aquí hem conegut avui doncs, que en el cas de Castellà doncs, tampoc és que tinguem un servei de taxi espectacular, però bueno, són sis taxis i una seu, diguem-ne, reconeguda i una parada de taxis, diguem-ne, eterna, que està sempre allà. I els companys del taxi ens han dit que donaven suport a doncs, aquestes mobilitzacions i a les vagues, tot i que ells parlaven de que la seva clientela, diguem-ne, en el món local... és més, gairebé que és clientela, no? És aquelles sortides a vegades que fan per urgències, però també tenen una clientela com molt fixa. Clar. I que una miqueta no és la jungla d'anar a Barcelona i menjar-te les garrofes una miqueta, doncs, tota la competitivitat i les problemàtiques que es puguin viure, no? Però que sí que és veritat que ha sortit a la llum, ja a l'estiu també va passar una mica, no?, aquesta problemàtica del taxi i de les noves tecnologies que han permet que aflorin amb una velocitat d'implantació més ràpida que la pròpia legalitat vigent doncs, permeti absorbir, com és el cas d'aquests cotxes amb conductor de lloguer o que pràcticament doncs, vas pel carrer i amb una aplicació pots veure si tens un... Bueno, o sigui, és una competència, alguns diuen que deslleial. D'altres diuen que són els nous temps. La veritat és que, clar, és a dir, no, aquell clàssic, aquí tenim el Jordi Ullà, que ens ha col·laborat aquí a la ràdio parlant de temes filosòfics, no? Allò que no acaba de morir i allò que no acaba de néixer, o que està naixent massa ràpid i, no... Aquesta situació ha generat una crisi on semblava que aquí estàvem per altres guerres, perdoneu l'expressió.
Hem tingut al llarg dels anys últims, sobretot, una sèrie de governs amb una capacitat de generar problemàtica tremenda. Recordeu, per exemple, que no tenien quasi cap problema i l'Aznar agafa i llibera tot un seguit d'històries i munta un sidral espantós que acaba amb la crisi del totxo i la meitat del país arruïnat.
Però allò no, mateix, no, allò no va ser un error, Antoni.
No sé qui ha muntat.
Allò va ser
la història diu que sí, que va ser un error. Altra cosa és que a tu t'ho sembli...
Que vam fer una política. A mi em sembla una política.
Sí, però
liberalitzar el sol.
Les polítiques no són neutres. Les polítiques sempre persegueixen alguna cosa i poques vegades persegueixen el que diuen que persegueixen, que és l'interès general de la ciutadania. I en aquest cas, claríssimament, persegueixen doncs, donar beneficis a uns amics meus que a la vegada segur que d'alguna manera ja m'han tornat i de llarg el favor, ja sigui doncs, donant-me diners o ja sigui col·locant-me mig partit, ja sigui el que sigui, no? és un podriment aquest sistema que tenim, és algo espantós, no? I com més va, sembla que pitjor, perquè no acaben de tenir idees funestes. La propera encara serà més dolenta que aquesta. I és que llavors, això, si li poses el vestit de moderno, els taxistes de Madrid li deien, curiós això, moderno, moderno, com un insult en el líder dels ciutadans. Moderno, moderno, com un insult. O sigui, ha arribat un moment que s'han pervertit tant les paraules que ara ser moderno és ser feixista, és l'acabose, donar la volta ja. Perquè, bueno, esclar, el que li han de dir amb aquell és feixista, i van i li diuen moderno, perquè és això, no? Hem acabat relativitzant
tant... Sembla que li deien catalufo, també, eh?
No ho sé, no ho sé. Si li deien catalufo, aquesta és injusta, perquè ell ha nascut aquí, però és evident que marca per tot arreu pit dient que ell no és d'aquí, s'esforça en parlar castellà, i bueno... Un és d'allà on vol ser, diuen, eh? Diuen. Sí, sí. Sembla que d'aquí no vol ser.
Jo en part estic... Algunes coses estic d'acord amb tu, en el sentit que no es fan polítiques pensant en el benestar de la gent, això és evident, això ja fa molts anys, és a dir, que la política, de gran política, es fa bàsicament des del poder econòmic i per
tant, consells d'administració.
I per tant es fa en benefici dels que sempre guanyen. Això ja portem, jo crec que el gran tomb va ser a principis dels 80, amb el Reagan i la Thatcher, ja van donar el primer cop de timó de liberalitzar el mercat d'una manera, diguem-ne, els controls que més o menys es mantenien en els anys 70 es van perdre i ha anat derivant cada cop desequilibrant molt més tot l'estat del benestar, no? Bueno, però això és un tema, però l'altre tema és que això concretament que dèiem dels taxis, bueno, de la problemàtica amb aquesta irrupció de les noves tecnologies, això també, per altra part, és imparable. És a dir, l'usuari també no se li pot demanar que funcioni igual que ha funcionat sempre, i els taxistes haurien de també comprendre que els temps... canvien i en una sèrie de formats que no afavoreixen en l'usuari, no? El que tu dius de si a darrere d'aquestes llicències hi ha hagut amiguismes, etc, que probablement això evidentment no és correcte, no? Però és clar, ara deixen que s'enfrontin els... En definitiva, s'enfronten els treballadors d'uns i altres, que tots necessiten portar el pa a taula, diguem-ne, no? I potser no són els causants estan a darrere de les organitzacions, no? I aquests no sé si sabran trobar un punt que mantingui una justícia, per això, esclar, la paraula justícia no sé si es pot dir últimament, no?
Com
ja
dir,
que està fora del diccionari.
Passa, no? Que també és una d'aquelles com moderno igual a fascista, és una paraula d'aquelles que jo havia fet molts anys d'advocat fins que em vaig jubilar i recordo el que havia sigut alcalde de Jerez que deia la justícia és un cachondeo. I llavors es va muntar un
Pacheco,
cigral.
No es deia Pacheco?
Pacheco es deia aquell home, no? Al final el Tribunal Suprem va dir, pues, no sé què va dir, no? Però evidentment la justícia és un cachondeo. Vull dir que tinguem aquí tota aquesta història del Tribunal Suprem que diu que sí, que no, però ara els bancs farem no sé què. Ara, que no, eh?
A veure, Lluís, no sé si sou usuaris d'aquests transports alternatius, d'Uber, Cabify o...
Jo, com a usuari de transport alternatiu, faig servir el patinet elèctric.
Què?
Això sí, em moc pel poble amb patinet elèctric. A fora encara no ho he provat, perquè em fa por. Em fa por no encaixar amb el funcionament, no? Precisament d'encaix, us volia parlar, però jo penso que una de les claus d'aquest tema està en com encaixar amb una societat, com deia el Jordi, que va evolucionant, que imparablement, a més... cap a l'ús de les noves tecnologies, sistemes alternatius, de totes les coses. Com encaixar un taxi tradicional amb això? Més, és a dir, a més, tenint en compte el fet de que és un camp que està poc regulat, perquè el camp normatiu, això ho sap l'Antoni, va sempre darrere de la societat, normalment bastant enrere. I llavors ens trobem en situacions que no hi ha aquest avançament de situacions que es poden produir com és aquesta lluita que fins fa 4 dies semblava complicat que el taxi tingués un competidor com el té ara. I, bueno, només cal mirar els números. Els joves fan servir Uber, Cabify i totes aquestes aplicacions molt més que el taxi. I això que pots sortir al carrer i tenir un taxi davant, si estàs a Barcelona, davant de casa teva, o molt a prop en passarà un. No fan servir aquest tipus de mitjans.
Perquè estan acostumats al món digital i tot ho mouen per aquí.
Això si volen vehicle tradicional. Si no, hem de veure el gran creixement que estan tenint els patinets elèctrics, les bicicletes elèctriques, les plataformes elèctriques que no són ni patinets.
Els ajuntaments tenen també un repte al davant. Bueno, si tu ets usuari del patinet elèctric, t'hem vist pel carrer i també venir aquí a la ràdio algun dia. I no està regulat, això.
Sí, hi ha una primera regulació a partir d'una determinada, diguem-ne, entre cometes, potència. Han d'anar com si fossin un vehicle. No poden anar per les zones de bicicleta ni per les zones, doncs, sobretot no per les voreres.
O sigui, tu vas com si fossis un vehicle.
Segons les zones, però normalment sí. Miro d'anar com un vehicle. Evidentment, un patinet elèctric no té una velocitat com un cotxe, com una motocicleta. Per tant, hi ha situacions que jo mateix considero que són de risc i que les evito. I en trossos, doncs, que baixo i vaig caminant amb el patinet a la mà, perquè és el més fàcil i el més segur. Ara, carrers, potser del casc antic, que hi ha poc trànsit...
Sí. L'altre dia vaig sentir que, inclús entre les quatre capitals de província de Catalunya, hi havia quatre regulacions diferents. És a dir, a Barcelona es va pels carrers bici, a Lleida em sembla que es va per baix pel carrer, no es pot anar per la cera.
Però depèn del tipus de... O sigui, hi hauria les que són per adults, les que són, diguem, com una joguina, que aquestes van tipus bicicleta. Aquest és el problema, de dir, que això es fa via Parlament, que per això el tenim, o llavors cada ajuntament, grans i petits, faran una normativa, no?
Clar, però això és el mateix que parlàvem abans. Això també és imparable, clar, perquè això és una manera de circular molt autònoma i molt lliure, i que i darrere s'ha de veure si les ciutats i els pobles es transformen de manera que permetin més això. Jo ara vinc de Madrid, que he estat uns dies allà. A Madrid no hi ha ni bicicletes encara, i no veus patinets. És a dir, en aquest sentit, respecte a Barcelona...
No ho notes físicament, aquesta presència de la bicicleta.
Què va. Bueno, potser també perquè Madrid no és tan pla, el que sigui. Però no veus un carril bici en tot Madrid. I estem parlant del segle XXI, on la majoria de ciutats europees, la bicicleta, evidentment, i inclús ciutats en què, països més al nord, doncs hi ha cada cop amb més zones peatonals, amb què els cotxes surten a l'exterior, i a Madrid no veus una trista bicicleta. Ara n'estan posant algunes a l'Ajuntament i elèctriques, perquè Madrid té zones amb unes pujades i baixades que d'això. Però molt poc, molt poc. És tot cotxe. Ni motos, pràcticament, tampoc. Respecte de Barcelona, que hi ha un
parc de motos
tremendo.
Sí. I a més també hi ha dues empreses, com a mínim, que fan servei tipus Cabify, però que agafes una motocicleta que tens aparcada a 5 minuts de casa teva, no? També elèctrica, sense contaminació, sense soroll. I allà on t'arribes la deixes i un altre vindrà i l'agafarà. I per preus molt econòmics.
Sí, però ara tenim un conflicte que és gairebé del segle XIX, no? Que són uns taxistes cremant en rodes de cotxe i, doncs... reclamant el seu dret, diguem-ne, perquè han fet unes inversions i uns projectes de vida, però que de cop i volta veuen que...
Aquí s'ha dit una cosa que hi estic molt d'acord, que és el concepte d'evolució. El taxi també pot evolucionar.
És que...
El que no s'ha de fer, diguem-ne, és fer pagar sobre les costelles de l'últim l'evolució, sinó que, doncs, això s'ha de fer d'una manera assenyada i dir, bueno, a vostè això li ha costat, perquè el mercat ho feia d'aquesta manera, doncs vostè... podrà compensar-ho, buscar formes. Clar, que no poden fer és agafar, i jo conec taxistes aquí de Castellà que s'han deixat pràcticament 200.000 euros amb una llicència. Clar, aquest home Avui en dia és quasi el que val un pis, no quasi, és el que val un pis, no? Llavors, si els ha de perdre per si, els has de perdre perquè hem decidit qui sigui que els has de perdre. Clar, això et rebota i de quina manera. Jo crec que, sapiguent-ho, perquè és un fet conegut, de dir, no, el taxi ha d'evolucionar. I fem un procés pel qual tu, taxista, doncs acabaràs recuperant això d'alguna manera.
Exacte, però fent uns canvis i entenent que hi ha un altre tipus de demanda que és diferent de la del taxi.
Però això no vol dir que ho fem a les braves com s'ha fet ara. Ja. A dir, tots els processos d'evolució, si els volem fer bé, els hem de fer salvant els legítims interessos de la gent que hi és, perquè és que si no el que fem és trencar els ous, a dir, pam, pam, sí. I clar, això és el fotut d'aquesta gent que ell diu del segle XIX, el que estan dient és, escolta, vostè m'arruïna i jo què tinc que fer? Callar? Doncs va ser que no, m'entens? Vull dir que munto un sidral de... I clar, això es posaran armilles grogues. Diu que tallaran la frontera. I és que, bueno, el problema d'aquestes coses és que en realitat són episòdiques. El problema de fons és que nosaltres, quan treballava, no, la gent tenia un sou mitjanament digne que li permetia viure. Això ara es dona amb un nombre limitadíssim de feines. Hi ha molta gent que treballa tant o més que nosaltres treballàvem i arriba al final de setmana o de mes o quan cobrin i amb allò que li donen, aquells famosos que deien els del PP, no haremos un salario mínimo de 900 euros, no? Quan el dat pel cul aquell que li van donar el títol amb una tòmbola resulta que no sé quants en cobra, no? Tio, per favor, qui pot viure amb això? Vull dir, aviam, és una pregunta tonta, no? Segur que pot viure molta gent perquè s'està donant, però és que s'està donant d'una manera creixent. El nombre de persones que estan amb aquests llindars de treballador pobre que no té cap possibilitat de sortir-se'n va creixent.
Bueno,
esclar, clar, hem de parlar de l'evolució en el sentit de que tots hi anem. No podem deixar gent penjada, perquè si deixes algú penjat, aquell es radicalitzarà. Si no, aquell algú es radicalitzarà. És que és normal, eh? Vull dir, el que li toques... Diuen, en català tenia una frase bona, el que perd el seu, perd el seny.
Sí, sí, estic... vas a l'arrel del problema. El problema de cada cop més distanciament entre el que té i el que no té. Això és un problema molt greu i és un problema que, a més, afavoreix els extremismes. I bueno, anem a parar el creixement de l'extrema dreta
i acaba donant bandera a totes aquestes coses.
I bueno, tot això passa perquè el sistema que governa el món, que és el sistema capitalista, no sap repartir els guanys. És a dir,
no sé si no sap o no vol, perquè
bueno, no vol, per descomptat.
No vol, eh.
Sí, jo ho he dit suau. Sí, no vol.
No vol.
Per tant, està molt estudiat de que hi ha suficient riquesa en el món com perquè tothom visqui a un nivell de primer món, a un nivell d'un país com Portugal. Això està estudiat. Àfrica inclòs, és a dir, el món sencer. Diner i riquesa se'n genera suficient com perquè ningú hagués de patir. Aleshores, el gran problema sempre s'ha dit. Tot el que més deriva, perquè el repartiment i això que s'està començant a parlar ara de la renda bàsica universal, que sembla que també alguns països del nord estan fent algunes proves d'això, el dia que es aconsegueixi això en el món, jo penso que serà el primer pas realment de maduresa humana.
Sí, sí.
Perquè és el moment en què ja viurem que alguna persona quan neix no haurà d'estar patint per veure si que tota la seva vida i el seu temps l'ha dedicat a la supervivència. Això ja s'ha fet durant molts segles, no? Però si aquest dia arriba, doncs potser els humans ens podrem dedicar al que hem vingut a fer en aquest món, que no és a treballar.
Que no sabem què és.
Ara em deixa amb la qüestió de dir, Jordi, què hem vingut a fer?
L'altre dia vaig veure una filmació d'un... Bueno, tenia cara de sud-americà, així com indi, no? Estava allà al mig del camp i estava explicant el valor del que ell li... de la vida, que era el valor... de que els seus fills poguessin doncs, tenir espai per córrer, perquè es poguessin viure, mirar el cel, mirar la terra, tenir viure, no... És a dir...
amb més gaudi sí,
el patiment. El problema, jo crec que el problema el tenim ja en el moment en què se'ns crea un problema, valgui la redundància, pensar que podem estar en aquest món sense treballar i que se'ns generi un abisme de què faríem. Bueno, doncs recuperar... aviam, per exemple, jo tinc un amic africà que ha vingut del Congo, exiliat, perquè va venir exiliat de la guerra del Congo, i ell és escriptor, dramaturg, i ha estat en el govern del Congo francès, però el govern, diguem-ne, de tendència socialista. Ell va estudiar teatre a Polònia, etc. Bueno, i llavors es va haver de refugiar a la selva, i hi havia un com una associació d'escriptors a nivell europeu que ha desaparegut, que es preocupava de rescatar gent que estessin en perill
i que
poguessin aportar després a Occident un testimoni del que estava passant al seu país. Bé, no sé com va anar, bueno, la meva dona treballava a Cooperació en aquell moment, a l'Ajuntament de Sabadell, bueno, total, que va venir a parar a Sabadell i després vam conviure bastant i ens hem fet molt amics a casa. I me'n recordo els primers temps que venien llavors amics africans seus que estaven exiliats a París, perquè ell no s'ha volgut exiliar, ell està aquí pendent del dia que pugui tornar al seu país i no pot, perquè si va allà el detenen. I ara té asil aquí, no? Us ho dic perquè venien i llavors entre ells parlaven, i els que estaven a París i tal, i em vaig quedar amb dues coses que ells deien. Una era... diu, hem vingut aquí a buscar feina, no? Però hem perdut el temps. Però no en el sentit de perdre el temps, sinó perdre temps. És a dir, ells, allà, a Àfrica, agafen i se'n van a casa d'un altre, un poble veí, i van caminant. Si estan tot un dia o dos i tenen conversa, etc. No? Llavors, tota aquesta capacitat de temps de relació, aquí l'han perdut. Això ja s'ho deien entre ells, diu, ha valgut la pena o no? Perquè això ens dona estrès, i allà no en teníem d'estrès. Primer punt. El segon és que no en tenien, com a París, una ciutat rica, hi havia gent amb moltes possibilitats, senyors i senyores grans, sobretot dones viudes, soles, absolutament soles, que no tenien a ningú. I, en canvi, ells viuen, doncs, tot el sistema de clan que tenen a Àfrica, on els nens i els avis els cuiden la comunitat. Això ho hem trencat pels aires, també. És a dir, hi ha més solitud, etc. Esclar, bueno, tot això ens portaria a molts temes, no? Però vull dir... hem de reconèixer que es treballa molt, però a costa de pagar una factura alta també de salut personal.
Altíssima, altíssima.
De no disfrutar de
sí, sí, del temps de rellotge i el temps de vida.
I una mica la sensació que deies tu abans, no? De dir, hi ha gent, jo per exemple ara estic jubilat, no? I recordo que algú deia a tu, Rai, que quan et jubilis ja saps què fer, no? Perquè he fet lo que faig de jubilar, el que m'ha agradat tota la vida de petit, no? I no és cap problema, el dia demà no vas a treballar, estupendo, millor. Podria haver anticipat 60 anys, això. Però hi ha gent que no li han donat aquesta alternativa, o potser no ha trobat el que jo explicava com un cabasset, no? El cabasset, doncs, vas obrint cabassets quan ets petit, la mare, els esports, no sé què, altres es tanquen perquè els anys van canviant, però és que hi ha gent que només ha fet feina, 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 no? I el dia que s'acaba la feina, s'acaba la vida. No saben què fer. No saben què fer. I te'ls trobes donant voltes i diu, bueno, me'n vaig a caminar, no? Però sempre vas al mateix lloc, no veus coses noves. No?
Però abans, això és una altra de les característiques del sistema. Sí, és a dir, sí. Una persona que neix és un element productiu, en potència.
L'engranatge d'una màquina.
Exacte, això, i ja està. És a dir, a tu et valoren per la capacitat productiva que tinguis.
Sí que sí.
No pel que ets, sinó pel que tens, pel que fas, no? Aleshores, bé, però jo penso que també hi ha una altra revolució ara aquí, que si tot el que s'ha estudiat i s'ha aconseguit evolucionar a nivell tecnològic ha permès que moltes coses les traslladem a, a les màquines, que les faran, i les faran molt millor que nosaltres, moltes de les feines, els humans haurem de començar a recuperar una altra manera d'estar al món.
Sí, sí, haurem d'aprendre a fer coses que les sabíem fer quan, diguem-ne, fa 10 anys, 100 anys, 1000 anys, i ara les hem perdut, les hem oblidat, no? Claríssimament.
Però, esclar, perquè sigui així, ha d'haver-hi aquesta base mínima que tothom tingui garantida perquè pugui menjar i tingui un habitatge. A partir d'aquí, hi haurà qui voldrà fer negocis, que els faci, i hi haurà qui voldrà estar contemplant el crepuscle. Doncs també ho ha de poder fer, no? Perquè, clar...
Sóc un convençut de la renta bàsica, eh? Vull dir que si cal que sortim a fora i fem una manifestació, home, em poso al teu costat i anem al davant a cridar que la facin ja.
És que, per mi és... La...
I la clau ja, baixant una miqueta, no? La pilota terra, baixem la pilota terra, no. El tema aquest de la renda universal, l'altre dia escoltava que deien que l'autèntic problema és que s'hauria de crear una sola de renda, diguem-ne, a nivell d'Espanya, no estem parlant ara de l'Estat, i d'aquesta manera era diguem-ne, com més sostenible. Que si es creaven per autonomies o per ajuntaments, o que, clar, es començaria aquí a teixir aquest sistema de pensions...
És l'altre problema d'Espanya, centralista, si no ho fan ells, quedarà mal fet.
No, però era perquè per tenir una fórmula que realment al final la puguis portar a terme.
I, a més, els números estan fets i refets, i... si es posava una renta bàsica, totes les altres rentes que ara hi ha i aquestes històries no tindrien sentit.
Aquesta renta garantida...
Que sobrarien com 10 milions de treballadors que no sabem ben bé què fan, m'entens? Vull dir que estan allà, van i venen, van i tornen, donen hora... Bueno, segurament una part d'aquesta gent que porta una vida claudicant, de dir que tot el dia va dient és que em fa mal el peu, que em fa mal el braç... que porta una vida de pobre vergonyant, podria ser feliç amb això i deixaria de donar pel sac a l'altra gent amb les seves eternes històries. No? Què, com estàs? I t'explica la... Tio, no, és una pregunta formal, no volia saber-ho. Vull dir que jo crec que canviaria molt això, eh? Vull dir, donaria una volta terrible. Les administracions s'aprimarien, no caldria tanta gent dedicada a ajudar els altres, no? Perquè una part d'aquesta gent consumeixen... jo diria que ben bé el 80% de la despesa destinada als pobres, eh?
Yeah.
O sigui, l'administració que comporta ajudar els pobres s'emporta pràcticament el 80%, si no més, dels diners finals, no? És a dir, de cada 100 euros, 80 es necessiten perquè hi ha un munt de càrrecs, no? El director general de pobres, el subdirector general de pobres, el secretari de pobres, etcètera, no? Fins al pobre, entens? Llavors, yeah. És que, mira, hi ha un pobre i 250 càrrecs que viuen d'ell, no? Diu, pues, queda lleig, no? I, a més, com ell diu, per autonomies, per això que tenim a sota les autonomies...
Diputacions,
les
comarques...
Les diputacions, les no sé què, els ajuntaments, aquí tot Déu va creant unitats administratives dedicades a ajudar pobres, no? A més dels que es fan fora de l'administració, que els porta la Santa Mare Església... la catòlica, les altres, que n'hi ha moltes que ajuden, vull dir, una història.
Que jo no sé si amb l'estat que tenim això funcionaria o no. Vull dir, ja prou, amb el sistema que tenim ara mateix, tema pensions, siguin contributives o contributives, és igual, ja no hi ha diners. Això és una realitat. No sé què passarà d'aquí uns mesos i ja d'aquí uns anys ja no m'ho vull ni imaginar, no? Clar, establir això, jo penso que, és a dir, una renda mínima d'aquestes, jo no sé si l'Estat està capacitat, té estructura, té liquidesa per poder tirar endavant.
Ja, però, Lluís, és el que dèiem abans. Aviam, tu ara acabes de dir, l'administració no té diners. Bueno, estem, per altra part, jo abans parlava de l'estudi aquest que s'ha fet, de que el món genera prou riquesa com perquè això sigui possible. Uh-huh. Vol dir que els diners estan en molt poques mans. I és així, i ho sap tothom. El que passa és que hi ha un problema de que tenim com un pudor a reconèixer que el capitalisme no és un bon sistema. Val? Perquè només s'entén capitalisme i a l'altre cantó el comunisme, que tampoc ho ha sigut. o almenys l'experiència. I no estem encara en condicions de construir algun altre sistema que segurament haurà d'aparèixer. El capitalisme pur, pur i dur és, ha portat al punt en què estem. És a dir, qui més té és qui més val. Aleshores, tot és una guerra a veure qui guanya més. I això és normal, que el que més té cada cop es pot quedar més, i ara s'està veient. El ric es fa més ric, i el pobre més pobre. Però mentrestant estan canviant moltes coses al món, està havent-hi una capacitat de comunicació a nivell social com no hi havia hagut mai, que en properes dècades es veuran canvis segurament molt importants que no podem ni preveure, no? Ara sembla que, de vegades, perquè les coses canviïn, han d'arribar a una crisi encara molt més forta. I és trist,
Sí, sí.
Perquè es podria preveure, però no. Haurem d'arribar al final,
aixafar-ho
tot, per veure si surt alguna altra
història. No, per això jo ho deia, en aquest sentit, que tenim un estat que és com és, que està ancorat en segles enrere, i que evidentment això ha d'evolucionar. I igual que el que parlàvem al principi, doncs s'han de conjugar la realitat més o menys establerta amb les novetats socials que van sorgint i que evidentment la gent jove s'hi suma i que serà el futur la gent jove, i per tant són ells els que hauran, els que faran, obligaran d'alguna manera que els canvis es produeixin, doncs igual que això s'ha de modificar i s'ha de reajustar a la realitat social tot, l'administració també, i l'administració li costa moltíssim, li costa barbaritats. És a dir, tenim un... Jo penso que una administració... Aquí jo considero que és diferent, però el que és l'estat espanyol és el mateix de fa segles. Això és inviable avui en dia. No podem tenir una administració del segle XVIII o del segle XIX. Fins i tot hi ha lleis que encara tenen aquell esperit... De fa segles, no?
No, és que hi ha lleis que fa segles que duren, que
sí, no, canviat,
no. Els hi van bé, vull dir que...
Per això ho dic.
Els bascos tenen un aforisme que diu leyes pocas y viejas. S'ha d'evitar aquesta mena de...
Sí, però
seves. De viejas,
però les seves.
D'altra banda, hi ha una hiperregulació de tot. No? De dir, tot s'ha de regular des de l'Estat. No? És a dir, l'Estat, el sistema anglès, per exemple, no? L'Estat ha de regular només allò que sigui necessari. No el que no cal. Vull dir, hi ha moltes parcel·les de la vida humana que no cal que regulin. La gent les ha anat, diguem, solucionant cada dia. No calien normes. No? El que ens posem a dintre de la família i comencem a tocar això i l'altre i l'altre més allà, estem inculcant o intentant introduir un model, el del senyor o parlament o qui sigui, que se l'ha inventat. No?
Ja, però, aviam, aquí hi ha una paradoxa. Perquè l'Estat, en principi, si entenem que és lo públic, l'Estat el fem entre tots. És a dir, la funció pública és una funció que és el repartiment de lo comú, no? Hauria de ser això, no? Llavors, el repartiment de lo comú, evidentment, no s'ha de ficar, ha de deixar lliure el vir de cadascú, però sí que ha de preservar que en el comú no hi hagin les diferències que hi ha. Aquesta és, per tant, l'Estat ha deixat de fer el que hauria de fer. És a dir,
ha
tractat el comú, però no cuida el comú.
Sí, que ara, avui m'he quedat de pasta de cacauet, perquè jo li vaig donar el nom de Woody Woodpecker, Pájaro Loco, amb el president del Banc d'Espanya, que va ser aquell, que el seu germà havia fet la llei de divorci.
El que ha dit avui que els 40.000 milions no ha sigut res, del rescat bancari, que era pecat a minuta.
I penses, perdona?
L'expresident del Banc d'Espanya.
Tu vas permetre que aquest forat es produís. No ets la persona que pot...
Sí.
Jo acabo de fer un fiasco com un dimoni i llavors jo mateix dic, però això no té importància, eh? Home, per tu no, però vull dir, això ens ha costat un euro a cada un dels espanyols, aquesta mare de teva. I tu eres el president en aquell moment i vas permetre totes les bogeries que van voler aquella colla. Encara és l'hora que no hi he acabat d'entendre perquè van desaparèixer les caixes. Encara és l'hora que no hi he entès. Perquè, bueno, ara ja no les tenim. Bueno. Però és que al darrere d'elles s'han anat tot un seguit d'històries positives que tenien almenys aquí a Catalunya. Jo fora no em preocupo gaire, però aquí tenien coses positives. També se n'ha anat, eh? Vull dir que...
Bueno, perquè s'ha anat quedant cada cop amb menys mans i governat per les mateixes agències.
Sí, és la idea aquella, no?
Hi ha una... Estem ja acabant, realment ha sigut una tertúlia, en aquest cas sí que hem començat amb un fet, amb una notícia, sí. Però al final hem anat aquí... traient-li punta a la història, molt interessant, però volia acabar amb una notícia doncs, que bueno, no he estat molt atent avui a les novetats internacionals, però sí que ara abans d'entrar aquí al programa he vist que l'opositor Juan Guaidó, que és el president del Parlament de Venezuela, s'ha autoproclamat president de Venezuela. Estan havent-hi bastantes manifestacions massives en aquests moments i que us faig la pregunta, sabeu qui ha reconegut ja al senyor Guaidó com a president de Venezuela? És molt fàcil. Qui penseu que seria?
El Trump, de seguida el Trump, home.
Donald Trump, sí senyor.
Està claríssim.
Ah, ja.
Te'l tenia al davant, si no t'ho has posat a tu.
Doncs m'ha sobtat molt aquesta notícia, certament. Doncs, llavors, no sé si llavors... és un... I aquí simplement és a veure
aquest
què passa, no?
Aquest tema de Venezuela passa com el de les caixes. No l'he entès mai, eh? Un país productor de petroli que estigui en aquesta situació... tan patètica que tenen, no ho he entès mai. I mira que m'han intentat explicar, però dec ser molt, cada vegada et vas fent gran i costa més d'entrar aquí dalt. No ho entenc, vull dir, si et cau el manà del cel i al final resulta que la gent es queda sense menjar, és que no ho entenc.
Jo per mi la pregunta aquí és si Donald Trump recolza aquest opositor o l'ha ajudat ell... a donar aquest pas.
Home, no seria la primera vegada, no?
Que per això mateix.
La política no, és que ha sigut immediat. No, aquestes coses... Home, sent Donald Trump, vés a saber, no? Però vull dir que tu no te la jugues d'aquesta manera, ja pam, dient, ah, doncs mira, ja el reconeixem. Ah, perquè aquí
està
li
clar.
Estàs donant, diguem-ne... Li estàs estirant, no? Li estàs donant rodet, d'una manera, perquè es puja la parra. És que ja els Estats Units ja m'han reconegut. Això és d'una peu. Pot donar peu en un enfrontament civil.
Home, això d'una peu, segur.
I als Estats Units sempre hi ha hagut una dreta dura, vull dir, ho ha volgut estendre a tot Sud-amèrica i no ha permès que a Sud-amèrica hi hagin règims d'algun altre signe. Vull dir que és la vella història, no canvia res aquí. És...
No, ara no recordo el president quan es referia al... hi havia el que hi ha al Kissinger, no? Una frase escatològica, no? Diu, és el nostre fill de tal.
Sí, és un fill de puta, però és el nostre.
Nostre, eh? Diguem-lo, no? I ho referia amb aquest... No, em sembla que era el de Panamà.
Al Noruega, ai, el Noriega. Em sembla que es deia Noriega, el general Noriega.
Això que has dit tu, no? Això és el màxim de tota aquesta idea de dir els que tenen més, que tinguin més, doncs ells són els màxims defensors i avaladors d'aquesta idea, no? Vull dir, doncs, si el xafà a mitjà del món es xafa i aquí no passa res.
Segons l'ara ja hi ha 4 morts i s'estan produint manifestacions a
la
carrera.
Hi va haver un petit moviment de l'exèrcit també, no?
També,
abans d'això.
Sí.
A Venezuela, uns que...
També que havia...
es van començar...
Sí, és una situació de crisi permanent. I, bueno, pot dir que potser ja l'estat venezolà deu estar trontollant i podria haver-hi moviments.
Allà està clar que el problema és aquest, no? De dir, aquella gent viu en un estat permanent de misèria i literalment neden amb un oceà de petroli, no? I penses, però què està passant aquí, no? Per què no es reparteix això mínimament?
Perquè Noruega no tenien res fins que van trobar el petroli i allà es van organitzar mínimament bé. No,
però és que Noruega abans d'això tampoc no passaven aquestes calamitats. Vull dir que el petroli es va ajudar, però fins llavors no tenien
problemes. Però tampoc era un país... eren senyors que vivien al bosc i vivien de la pesca i era una cosa bastant rural, Noruega. Sí. No tenien cap res. Sí. I de fet... el petroli el van tenir perquè es van marcar unes línies a l'oceà i els hi va tocar el seu terme, no? El petroli.
No sé, l'Antoni deia que per què passen aquestes coses, perquè interessa.
No, està clar que sí, no? El problema és que no saps mai una mica el que et deia, no? De
dir, a qui li interessa,
si
és la pregunta.
A qui li interessa, no? I tu diries, clar. Fulano, Mongano, aquell partit, l'altre partit, no? Vull dir, tots són sospites, jo crec, jo penso, no?
Si algú que recolza aquesta situació, aquest de moment ja li interessa, ja li està bé... que passi això.
Un altre problema del virus del diner. És a dir, moltes coses passen per la corrupció, perquè hi ha gent que se li va la bola amb el diner. I arriben a un punt d'insensibilitat humana absoluta i poden arribar, vull dir, bueno, tota l'especulació que hi ha a nivell de borsa amb els aliments mundials que no es reparteixen, que es llencen, perquè no en poden treure guanys, tot això és... I això què ho fa? El diner. I el diner encara està sent l'ídol del món. Oh, i si no cau aquest ídol,
tenim els valencians i la gent del sud de Catalunya que estan llançant les mandarines i les
planxes. Hi havia queixes que s'estaven collites que no es podien...
És a dir, l'important no és la taronja, sinó el diner que faràs amb aquella taronja per comprar taronges, no?
Llavors la gent diu, bueno, ens costarà més recollir-les que deixar-les a terra.
És absurd.
Amics, ho hem de deixar, passa un minut de les 9 de la nit. Ara tenim el Salva Soler amb l'Estudi 37. Moltes gràcies a vosaltres, també a la nostra audiència. Fins a la propera.
Gràcies, bona nit.
Gràcies. Bona nit.